Benvinguts a l'Internauta. Al programa d'avui, Vicent Partal conversa amb el youtuber Roc Massaguer, periodista de formació. Des de fa uns anys va abandonar l'ofici per dedicar-se exclusivament a publicar vídeos a la xarxa. Respecte a l'actualitat tecnològica, aquesta setmana us explicarem l'últim projecte de Google que arriba als nostres mòbils. Veurem com és el ProDrone, el primer vehicle aeri no tripulat amb braços robòtics, i coneixerem la pròxima actualització que farà Twitter.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Benvinguts a aquesta nova temporada de l'Internauta, un programa, un projecte que Jordi Vendrell va començar a la sintonia de Catalunya Ràdio el 1995, per tant ja fa una pila d'anys, que hem anat conservant i mantenint després de la seva mort, especialment a VilaWeb, i que ara us arriba aquesta temporada també a través de VilaWeb, a través del Punt Avui Televisió, i també a través d'un centenar d'emissores de ràdio de tots els països catalans, amb els quals compartim aquesta tertúlia, aquesta xerradeta tranquil·la i relaxada que es marca de la casa, sobre temes d'actualitat que tenen a veure sobretot amb internet, amb el que fa la gent amb internet. I avui us parlarem de YouTube i de youtubers. YouTube no cal que expliquem el que és, tothom ho sap. Jo crec que no deu haver ningú que no conega la marca. Ja fa temps que parlem de que n'hi ha youtubers, gent que té un impacte especial dins de la xarxa de YouTube i que han construït una identitat pròpia dins de YouTube, i probablement un dels més coneguts en el nostre país és en Roc Massaguer. Roc, benvingut.
Què tal? Com anem?
Que els que siguen youtubers el coneixeran per Outconsumer.
Exacte.
No per Roc, però vaja, bueno, la cara quan la ves... Que
sí, sí, suposo que d'una manera o d'una altra.
En Roc té un canal de YouTube propi, que, posant Outconsumer, ja arribeu. 740.000 subscriptors.
Sí, si no... més o menys, no, sí, perquè me'n van treure uns quants, llavors YouTube de tant en tant fa neteja, però més o menys.
Ah,
sí? Sí, sí, de vegades els inactius, sí, sí.
Ara ho explicaràs. Ell va començar pujant això que en diuen gameplays, sí, de Call of Duty, que si no estic mal entès és jugant i pujant això. I en fi, la cosa s'ha convertit en tot un muntatge del qual parlarem avui amb ell. Roc, gràcies. Sobretot per haver acceptat venir. Durant, almenys els que es mireu per televisió, tindreu ocasió d'anar veient trossos dels seus treballs. Expliquem abans que res, perquè n'hi haurà gent que dirà, però què caram és un youtuber?
Un youtuber, tècnicament, és algú que puja vídeos a YouTube, i això ho pot fer qualsevol. S'entén com a youtuber aquell que ho fa amb suficient gràcia, o amb suficient intensitat, o amb suficient èxit, com per poder-hi viure, o fins i tot que tingui un èxit relatiu com perquè se'l pugui etiquetar així, no? No necessàriament has de poder viure d'això, no? Llavors, hi ha moltes formes. Pots pujar videoblogs, és a dir, parlant de la teva vida, pots pujar gameplays, en el meu cas, explicant videojocs, ensenyant com jugo a videojocs, o hi ha, per exemple, el tema de la bellesa, maquillatge, etc. té molt d'èxit, i qualsevol cosa, bàsicament, que se t'acudeixi, qualsevol cosa realment. Hi ha gent que fa unboxings, que vol dir ensenyar com obres un paquet, d'ous Kinder, això és un fenomen a la xarxa, vull dir que realment de youtubers sí, sí, hi ha un ventall molt gran de possibilitats, però seria algú que té prou èxit a YouTube com perquè se'l pugui etiquetar així, no?
Tu, de tota manera, ara fas de tot, perquè és gairebé un canal de televisió, el teu, sí. N'hi ha tertúlies, n'hi ha programes, n'hi ha vídeos, n'hi ha... Com organitzes el teu... I si jo ara entre a Outconsumer, allà dins què n'hi ha en aquella caixa?
Bueno, sobretot videojocs, és a dir, no, aquest és el nucli principal.
És el teu a força.
Sí, la majoria de seguidors venen des d'aquest punt de vista, però intento sobretot en aquest cas aportar el que a mi em diferencia. Soc més gran que la majoria de gent que fa això, i llavors puc aportar una visió una mica diferent, no diré més madura, però és una mica diferent, que pot enganxar altra gent com jo, o que als joves potser els pot aportar una forma diferent de pensar. Llavors tinc reflexions, tinc tinc doncs, coses que jo faig, per exemple, faig un viatge i explico quin viatge he fet, etc. Tertúlies, com bé dius, perquè al final jo sóc periodista, vaig estudiar periodisme i ho porto a dins i, per tant, sempre m'agrada poder explicar coses. Però intento que sigui molt intuïtiu, molt el que em ve de, no el que em ve de gust, com que no té importància, però sí que seguir una mica el que realment em motiva, el que crec que pot ser més interessant en cap motiu, en cap moment. No em limito a una graella de dir, he de fer això, he de fer allò. Intento que no sigui una feina rutinària, sinó que sigui més com per inspiració, diguéssim, no?
Què passa que alguna medicina secreta deus tenir, perquè 740.000 seguidors no apareixen del matí a la nit. Això
sí.
Necessita constància, sí. Necessita no defraudar-los, que suposa que és el més difícil sempre, no? Una cosa és enganxar a un visionat d'una cosa, enganxar en seqüència i que algú torni. Això, és a dir, com t'ho fas? Com és la teva vida diària, per exemple,
sí.
Tot això?
Clar, per explicar això has d'anar enrere. És a dir, primer no hi ha una fórmula, si hi ha una fórmula tothom ho faria i seria molt fàcil, no? No tothom ho pot fer. Jo crec que és important, hi ha diverses formes d'arribar-hi, però la meva, la que jo crec que és més adequada, és ser tu mateix i esperar que aquest ser tu mateix enganxi la gent. És a dir, la gent que em segueix s'ha subscrit a mi perquè li agrada la meva forma de veure les coses, la meva forma d'explicar-la. D'alguna manera sóc un amic seu, o és aquell amic que t'agradaria compartir, o aquell amic de referència d'aquest noi en sap de bicis, vaig a preguntar-li què en pensa, o aquest amb el que et ve de gust anar a sopar per xerrar de coses. No necessàriament algú més intel·ligent, ni més savi, ni més divertit, però algú amb qui t'agrada estar. Algú que de vegades em diu, escolta, per què no parles d'aquest tema? Perquè m'agradaria saber la teva opinió. No? Per tant, transcendeix una mica el contingut propi del vídeo i passa a ser una personalitat. M'agrada com fa coses aquesta persona. Com explica això, com explica allò, etc. No? Per tant, aconseguir això doncs, no és una cosa que puguis apretar un botó i fer-ho, no? I efectivament porta molta constància, molta evolució, perquè hi ha gent que em seguia fa 5 anys que ja no em segueix perquè no li agrada l'evolució que he seguit, però al revés, molta gent diu, no, t'he anat seguint l'evolució, sí que m'interessa, no? Per tant, no és una ciència exacta, i el meu dia a dia, doncs això, ara, per exemple, a les vacances pujo menys vídeos, no tinc ganes, tinc ganes de disfrutar amb la família, i no vull impostar, no vull fer vídeos per obligació, perquè se'm nota, no vull fer vídeos, doncs això, enganyant a la gent o buscant visites fàcils,
però,
no?
Però sí que n'hi ha unes seqüències. Dir,
segur.
No n'hi ha, diguem, no n'hi ha una graella, com dirien en televisió, eh? No n'hi
sí.
ha una cosa estructurada que cada dilluns a les 3 puges no sé què, però sí que n'hi ha unes seqüències, sí que n'hi ha unes idees, sí que n'hi ha uns punts.
Sí, sí, diguem que intento, la meva intenció és pujar un vídeo al dia, d'acord? Que això amb gameplay i amb videojocs és el que més o menys s'exigeix, no? Perquè són vídeos més fàcils de fer.
Per què s'exigeix?
Bueno, és el mercat que hi ha, és a dir, ho veu molta gent jove que ja no consumeix televisió, que pràcticament no consumeix res més i que per tant doncs aquestes 2-3 hores d'oci que tenen o 4 les volen consumir i escolta.
Gameplay exactament és...
Què és, no?
Que és el xoc que tu fas, o sigui, veure't a tu jugant.
Exactament, sí. Sé que sona raro, a mi després de 6 anys em segueix...
També mirem a Messi, no?
Sí, exacte. Sí, el que passa que en el cas de Messi, per exemple, ens agrada perquè juga molt bé. O perquè és el millor, és una competició, no? És a dir, es tracta de veure qui ho fa millor. En el cas del gameplay, jo, per exemple, intento explicar històries, és a dir, tu estàs jugant, jugo el mateix joc, tu i jo juguem el mateix joc, però el vivim de maneres diferents. A mi em fan gràcia unes coses, destaco algunes coses, reacciono a quan em surt molt malament o quan em surt bé, no? Llavors, d'alguna manera, és una experiència diferent a jugar, però és una cosa de consum fàcil, no és alta cultura, i això ja ho sabem, i per tant també és més fàcil de fer, no? Però de la mateixa manera és això, igual que tu jugues a videojocs amb un amic teu, doncs vas a veure una persona que consideres amic teu a veure com juga un videojoc, no? De vegades ensenyes tutorials, mira, això es fa així, de vegades simplement faig històries, per exemple, una de les sèries més conegudes meves és del Canijo, que es diu, que és una persona igual que jo, de la meva mateixa alçada, amb la meva mateixa cara, que juga a l'NBA, no? Hi ha un joc que surt cada any, l'NBA 2K, i cada any, i justament ara aquesta setmana ha tornat a sortir, doncs genero aquest jugador una altra vegada i la gent segueix les seves desventures, si li va bé, si no li va bé, etc. No? Per tant, sí que hi ha una estructura, intento portar jocs d'actualitat i parlar de temes d'actualitat també.
M'imagino, per això, que el material necessari per gravar, etcètera, etcètera, no és gens complicat. És a dir, tu deus gravar a tu mateix i pujar-ho a YouTube. YouTube va haver un temps que tenia restriccions, de que no podien pujar més minuts, per això crec que ja ha desaparegut.
Ja no és, sí.
Tothom pot fer el que vulgui a YouTube, no? I per tant, diguem, des del punt de vista tècnic, si algú vol ser un youtuber, aquest no és el problema.
No,
el problema és tindre alguna cosa que explicar.
Sí, exacte. És molt... A veure, un micro, una consola, un PC, jo crec que per 100, 200, 300 euros, una inversió inicial, pots tenir un canal de qualitat correcte. Tothom pot ser youtuber, el difícil és enganxar, i sobretot tenir la constància, perquè no hi ha ningú, hi ha un youtuber català que es diu Giorgio, el Rincón de Giorgio, Jordi Wild, es diu, és de Manresa, que va tenir un èxit fulgurant, però la part de l'èxit eren potser 2 mesos, però tot el treball previ no es pot menys tenir. Llavors la gent diu, ah, vaig a ser youtuber, com el Roc, que l'he vist a la tele i vull fer com ell. I fas 2 vídeos i, hòstia, no estic triomfant. Bueno, segurament necessitaràs un any. Fins i tot els que tenen més èxit necessiten un any, no? Per tant, hi ha una part de constància i de saber enganxar la gent, de tenir alguna cosa a explicar. Pot ser un cafre, o una persona que odies, que generes odi, tot i així tenir èxit, perquè també necessitem, de vegades, projectar el nostre odi cap a ningú. Per tant, no necessàriament has de ser algú, positiu o carismàtic, sinó senzillament aportar alguna cosa, sigui el que sigui, no? I això és una cosa que és difícil d'impostar.
Entre vosaltres us conegueu, els youtubers?
La majoria sí. Sí, la majoria sí, perquè al final no som tants i al final tenim uns interessos molt comuns i ens acabem trobant. I al final és això, com diu, no? Que els actors entre ells sempre es porten bé i parlen i tal, doncs jo crec que amb els youtubers passa una mica el mateix, perquè és això, parles de coses que potser no li interessen a ningú més i entre nosaltres trobem la possibilitat de parlar-ne, sí.
Tu deies, això, l'equipament no és massa important, es pot fer fàcil, tindre idees, però m'imagina que n'hi ha una cosa, no ho sé, però, per exemple, a mi em passa, no? Amb els lectors, no? És a dir, n'hi ha un correus, DMs, no sé què, la gent, lògicament, vol interactuar amb tu, no només veure el vídeo, no? Amb 740.000 subscriptors, deus quedar colgat a la que te descuides.
M'he d'estructurar una mica. Per exemple, els comentaris de YouTube ja no els contesto, perquè era un gast d'energia massa gran i, a més, amb molt poc filtre. A Twitter sí que sóc molt actiu i responc a tot, als emails també. Intentes fer trobades amb gent que et segueix sempre que pots, entrevistes, com això mateix. Requereix molta més activitat, sobretot a partir de cert moment. I la gràcia i el problema és que tu ets la teva marca.
Clar.
És a dir,
No tens a darrere un aparell per respondre correus, per...
Exacte, i no només això, és a dir, no només ho fas tu sol, tot i que hi ha gent que contracta, no tant en community, però gent que l'ajuda, però no només això, sinó que si jo tinc un mal dia i contesto malament a algú, al final és la meva marca la que se'n ressenteix. No sóc jo que... Doncs la marca El Consumer fa fora Roc Massaguer perquè ha fet no sé què. No funciona així. És a dir, sóc jo, amb lo bo i amb lo dolent. Llavors això és una pressió i és un desgast i és una intromissió en la meva vida privada, perquè al final, com que jo sóc amic de la gent que em segueix, doncs la gent vol saber de la meva vida. Llavors has de posar una mica de frontera per no desgastar-te, o quan vas caminant amb el nen i el nen està plorant i estàs de mala lluna i algú et diu, ei, és una foto i tal, doncs... Has de donar bona cara i em diràs, bueno, els famosos també, bueno, però tens molts més filtres, no? El Messi té un cap de premsa, té un mànager, té un no sé qui, i nosaltres no tenim filtre. No hi ha filtre i això és bo i dolent al mateix temps.
N'hi ha una cosa que m'ha cridat l'atenció, no sé si ho entes bé, tu ara faràs classes.
Sí, a la universitat, a la UNCET, que està escrita a l'UPC.
Bueno, ja he vist, n'hi ha un vídeo en el teu canal d'una conferència de fa poc, però em sembla que ara faràs classes.
Sí, sí, classes com a professor d'estratègies de comunicació dintre del grau de màrqueting, justament perquè és una aposta de l'UNCET que a mi m'agrada, tota la part de màrqueting teòric i tot això ho tenen, evidentment, molt ben cobert, però volíem fer una mica, bueno, què està passant avui en dia, no? I això canvia tan ràpid, és a dir, Snapchat fa un any pràcticament no existia, sí que existia, però la gent no ho coneixia. Ara és una tendència absoluta. Twitter està d'aquella, Facebook està repuntant, YouTube canvia les polítiques d'ús, canvia les coses que estan de moda, canvia la forma de guanyar diners, per tant tot això està passant i és molt interessant poder ficar això en una aula, no? I crec que això és el que jo puc aportar, tota la meva experiència des del punt de vista d'influencer o prescriptor, com li vulguem dir, creador de continguts, també usuari i la meva experiència prèvia com a periodista, no? I crec que pot ser molt interessant, no tant des d'un punt de vista teòric, sinó de tenir debats amb els alumnes de què està passant avui en dia i sobretot què passarà demà, que és on has d'estar si vols tenir èxit.
És un símptoma interessant que una universitat veja més enllà, no? Perquè a vegades el problema de la universitat és avançar-se en el temps, no? I siguin prou oberts de ment com per dir, ei, aquest tema no el deixem penjat, no?
Sí, em van dir una cosa, vaig fer una masterclass, una petita, diguem, conferència en un màster de la UAB, justament.
És aquesta que està penjada, no una altra.
És una altra, sí, no, és que ho faig bastant, eh? La gent no ho coneix, però sí, sí. I explicant una mica com funciona tot el tema de monetització de youtubers amb alumnes de màrqueting, i un alumne em va dir alguna cosa que em va semblar devastador, al final em va dir, és la primera vegada en tota la meva història com a alumne que m'expliquen una cosa que està passant ara. Em deia, no? I clar, jo li deia, això és molt trist. Però és lògic pel procés burocràtic i administratiu de les universitats, i també està bé que no s'expliqui qualsevol cosa, sinó que es tingui una mica de perspectiva. Però crec que s'ha de començar a canviar, i em sembla molt interessant que hi hagi universitats que ja ho facin.
Mm. Abans has dit una cosa, que és que has dit, YouTube ha canviat la forma de guanyar diners, és un dels mites, no sé si és mite, que funciona amb els youtubers, que els youtubers fan molts diners, etcètera, etcètera. No et preguntaré si tu en fas molts o pocs, tampoc ens importa a ningú, però sí, com funciona això? És a dir, com és possible que en una xarxa completament gratuïta com YouTube algú faci diners i què necessita fer per poder-los fer?
Sí, molt ràpidament. Primer diré que, per exemple, guanyen diners els youtubers? La pregunta seria, guanyen diners els actors o guanyen diners els futbolistes? Depèn. Si ets el Messi, sí. Si jugues a tercera regional, et pagues les botes, no? Llavors, la pròpia activitat no comporta ni molts ni pocs diners. Hi ha quatre formes, ho explico molt ràpid, quatre formes d'ingressos. La primera és mitjançant anuncis, tipus AdSense, és a dir, quan entres un vídeo de YouTube, surt un banner, un pre-roll, etc. Doncs això et paguen a tu una part com a creador, no? Però és que això és realment molt difícil viure només d'això. Necessites moltíssimes visites, com més en tens, més es devaluen, etc. L'altra forma és mitjançant esponsorització, és a dir, una empresa em paga a mi perquè jo sigui prescriptor d'aquesta empresa.
Que en aquest cas tu ho tens, això.
Sí, això, a mi em patrocina el Gato. El Gato, per exemple, que és una empresa de tecnologia i tinc una relació molt llarga amb ells, però també doncs, altres empreses que et paguen perquè facis una review positiva del seu videojoc o simplement perquè en parlis. No? Això és una font d'ingressos molt gran, que seria la segona. La tercera seria ingressos directes, perdó, indirectes, per exemple, tipus merchandising, llibres, shows, els youtubers han fet molts llibres que han resultat ser un autèntic negoci, perquè tots aquests nois que consumeixen vídeos de forma gratuïta no els hi fa mal gastar-se 10 euros o 12 euros en un llibre, encara que el llibre no digui res, perquè al final és merchandising.
No deixa de ser una venjança dolça, que al final acaben llegint llibre en paper per culpa del YouTube. Està bé, està
sí,
bé.
Hi ha molta gent que ho critica. Jo dic, bueno, al final han tingut un llibre a les mans, n'hi ha de més bons i n'hi ha de més dolents,
està bé.
Ni algun, per exemple, si m'està veient algun pare d'un nen de 10 o 12, segur que ho coneixerà, Willy Rex i Vegeta, són dos youtubers molt famosos, i han fet un llibre que es diu Vegeta. És un llibre que els hi ha escrit algú, però és un llibre de literatura infantil que està superben escrit, i en porten ja 4 o 5. Per tant, que al final que els nens llegeixin literatura infantil, pel motiu que sigui, és algo positiu. No? I per últim, un tema que està creixent molt, que són les donacions. Donacions, mecenatges, subscripcions. Llavors, és, jo no vull que facis publicitat, jo vull que siguis lliure i independent, i per tant et dono un euro al mes, dos euros al mes, cinc euros al mes.
Que això YouTube ara ha implantat una plataforma aquesta,
per poder-ho fer.
No?
YouTube Red, que és, no, és direct, no és tan directe, però després, per exemple, Twitch, que és una plataforma d'emissió en directe, ja permet les donacions. Patreon, que és per artistes. No és tant un Kickstarter, és a dir, no és tant que la gent et paga per un projecte en concret, sinó simplement et paguen un sou perquè puguis seguir fent la teva feina. Jo no ho he fet, però està començant a funcionar. Per tant, són aquestes quatre formes d'ingressar diners.
Passa que si abans comentàvem, ja ho hem repetit diverses vegades, aquesta sensació de la soledat del youtuber, no? Que ho ha de fer tots els papers de l'au que ell. Clar, també haver de fer la persecució dels diners deu ser molt esgotador.
Sí, en el meu cas, per exemple, jo tinc una representant. Més que res, les ofertes t'arriben, perquè al final quan tens el volum d'exposició i has treballat amb gent i la gent et coneix, a mi m'arriben ofertes, diguem, sense fer res. Però després tota la gestió de contractes, factures, perseguir perquè et paguin, etc, tot això sí que és millor que ho faci, o en el meu cas és millor que ho faci un professional. Mica en mica es van agregant doncs això, gent que ajuda els youtubers en diferents àmbits, però si bé es poden guanyar molts diners, o el que serien molts diners per una sola persona, doncs aquí a VilaWeb sabeu que mantenir una estructura no té res a veure amb mantenir una persona, no? Llavors, són molts diners per una persona, però molt pocs per mantenir una empresa, no? Llavors, és aquesta diferència. I també hi ha una altra cosa, que és que a YouTube es permet un altre estàndard, és a dir, si el vídeo no està perfectament il·luminat, no passa res. Si no se sent perfecte, no passa res. I permetre això, doncs això justament permet que una sola persona ho pugui fer. No? En el moment que el contingut es demani més professional, és molt difícil tenir un contingut professional pagant a la gent i a sobre tenir beneficis. No? Per tant, veurem com evoluciona.
Però això obre la competició. És a dir, si realment un youtuber pot competir amb una cadena de televisió, per posar l'exemple màxim, no? Amb tota la infraestructura d'una cadena de televisió, i tu vas allà i pap, claves una cosa. Abans comentàvem, no? En països anglosaxons, Japó, hi ha youtubers que tenen audiències que superen les de les cadenes de televisió, no? Per tant, això sí que és un fenomen que permet una selecció natural, no? Permet que qui realment té alguna cosa a dir pugui aparèixer en la finestreta i no estigui ocupada només pels que algú es decideixen que parlen.
Aquesta és la part bona. La part dolenta, des del meu punt de vista, és que YouTube es veia fa 5 anys com això, una porta a la democràcia comunicativa, no? De que realment tothom pogués parlar i fos el públic qui lliurement decidís què veia, no? Perquè sempre hi havia aquest mite de que la televisió és el que t'ofereixen i clar, el públic no decideix, no? Però ha resultat que YouTube, el públic ha decidit també aquest contingut fàcil, superficial, de crítica, de marujeo. Per tant, potser el problema és el públic, no? O potser el problema són els algoritmes de YouTube, que al final el que està promocionant és la viralitat, és a dir, allò que més gent reacciona, sigui positiva o negativament, és el que posem en portada, i com que està portada més gent ho veu, i com que més gent ho veu segueix en portada. Vull dir que al final s'ha produït un efecte molt similar al que estem criticant a la televisió, no? Per tant, és una mica una decepció des del meu punt de vista, tot i que és veritat que YouTube té un ventall molt ampli de gent i hi ha molta gent que es guanya la vida fent coses molt diferents, no? Però el top, si el top és Telecinco i aquesta idea que tenim de la televisió, doncs a YouTube s'està caient una cosa similar.
És curiós en aquest sentit, com una certa especialització. Per exemple, Vimeo, que és una altra plataforma de vídeo, pareix com que sigui més d'excel·lència, no? És a dir, la gent que fa reportatges, que fa coses més treballades, més elaborades, una mica tracta YouTube com... No, aquí no me'n vaig allà, no? Però en canvi no n'hi ha Vimeotubers o no sé com s'hauria de dir. Bueno, no sé si els hi ha, jo no els veig.
No n'hi ha.
Jo no els he vist, eh? I les altres plataformes, no sé, Dailymotion, etcètera. És a dir, YouTube és impossible d'evitar-la, no? Les altres estan buscant com una espècie d'especialització a veure per on aconsegueixen trobar un forat, però...
No es pot competir contra. No, és curiós que diguis això perquè Vimeo vol exactament això. És a dir, Vimeo vol que digués una cosa és de qualitat, anem a Vimeo, no? Perquè és el que passa en totes les xarxes, és un monopoli, és a dir, no hi ha dos Facebooks, no hi ha dos Twitters, no hi ha dos Instagrams, perquè només en pot sobreviure un, perquè la gent no vol anar a dos llocs diferents a fer el mateix. Llavors, aquesta lluita per ser el primer en vídeo, o l'única xarxa en vídeo, és bestial. L'ha guanyat YouTube, però ara Facebook l'està perseguint per darrere, no?
Clar, perquè ara Facebook està promocionant el vídeo com a bojos...
Perquè volen competir
amb YouTube. Tothom va al vídeo, Twitter està traient vídeo, Snapchat...
És vídeo,
exacte. El futur és claríssimament vídeo. I aquí YouTube haurà de posar-se les piles, clar.
Sí, perquè YouTube té molts avantatges, però també té molts inconvenients, i sobretot té un model de negoci fallit, és a dir, porta perdent diners des de fa molts anys i sembla que n'ha començat a guanyar ara. Llavors tens un model d'èxit...
És de Google, que és tindre unes butxaques,
sí, clar,
infinites.
Sí, però al final dius, home, està bé gastar-te els diners i perdre diners per posicionar-te, però arribarà un moment en què necessites que comenci a valdre's per si mateix, no? M'imagino, no? Llavors, això és una de les coses justament que ensenyo, que intento ensenyar a les classes, i és que està en constant moviment i al final ara hi havia, estava segmentat Facebook per unes coses, Twitter per unes altres, Instagram per unes altres, però ara estan convergent en... No, és que el que volem és una sola xarxa en la que sigui tot, i aquí és cap on estan en Facebook. Volem que tinguis missatgeria, volem que parles de la teva vida, volem que descobreixis coses, volem que facis negoci i, a més, que pugis vídeo, no? Per tant, que ho facis tot. Snapchat també és una app total en la que els joves hi entren i ja no surten d'allà, no? Llavors està evolucionant, canvia constantment, i com a youtuber m'hauria de preocupar i començar a moure'm, i de fet hi ha molts youtubers que ho estan fent, se'n van a Instagram, se'n van a Snapchat, per no tenir tots els ous a la mateixa cistella.
La gestió de tot això és molt complexa. Per l'altra banda, Facebook aparentment és la que està emportant-se el gat a l'aigua, però fa unes cagades, amb perdó, de tant en tant espectaculars. Ara, el recent canvi d'algoritme ha tornat boja de mig planeta, els problemes amb la privacitat, l'escàndol que s'ha organitzat amb la sessió de telèfons de WhatsApp, és a dir, Facebook és una empresa que no perd mai l'oportunitat de perdre mai l'oportunitat.
Sí, però sobreviu. És a dir, la història ens ha dit que realment saben el que fan o tenen prou múscul, per anar endavant, passi el que passi, no? Sí, i aquí els consumidors, justament, una de les coses bones és que tenim molta veu, i quan intenten fer una d'aquestes piratejades, doncs la gent, escolta, aquí m'esteu intentant colar un gol, no? I això està molt bé. Veurem com evoluciona. Jo crec que el problema que té principalment Facebook Vídeo té molta viralitat, és a dir, jo pujo el mateix vídeo a YouTube i a Facebook i probablement a Facebook tingui molt més recorregut, però no guanyo diners, perquè encara no està implementada ben bé la publicitat. Per tant, al moment que puguin oferir millors beneficis, molts youtubers passaran a Facebook, segur, no en tinc cap dubte.
Escolta, Roc, de tot el que estem parlant hi ha una cosa que no sé si és una tonteria, però em fa la sensació que t'ho passes molt bé i que això és una part fonamental del projecte.
Sincerament,
sí. És necessari passar-se-ho bé per fer de youtuber?
Jo crec que sí. Jo crec que hi ha una mica de fórmula i pots entrar amb una velocitat de creuer i fer coses que saps que funcionaran, encara que no en tinguis ganes. Pot ser una feina normal, entre cometes, però a la llarga s'acaba notant, perquè és això, és tanta pressió sobre tu mateix que es nota. I a mi m'ha passat, jo tinc èpoques de dir, escolta, veig els meus propis vídeos i dic, aquest tio està fent sense ganes. I llavors paro una miqueta per recuperar les ganes, perquè al final una de les gràcies és això, l'autenticitat, que jo sigui autèntic. En el moment en què imposto, en el moment en què em forço, es nota. I al revés, quan disfruto, la gent diu, hòstia, aquest joc que acabes d'ensenyar no m'interessa gens ni mica, però se't veu disfrutar tant que tinc ganes de jugar-lo, no? I al final tots volem veure algú que s'ho passa bé, algú que riu, algú que és apassionat amb la seva feina, no? I per tant jo intento justament els canvis de contingut van enfocats a buscar coses que m'agradin per jo seguir mantenint aquesta flama, no? Perquè al final cada dia ningú pot ser graciós cada dia, és impossible. I si veiem a Buenafuente o...
Tu inventes coses, no? Veia aquest matí mirava els vídeos, em sembla que deu ser la teva dona, pot ser?
Sí.
Que esteu allà fent el salvatge, no sé si...
Sí.
Bueno, era a dir... Era una fórmula, no? Era una manera curiosa de trencar esquemes i de fer coses diferents, no?
Sí, has de buscar fórmules de fer coses diferents. Jo, per exemple, tinc un vídeo amb el meu fill que va funcionar molt bé, perquè al final és un pare amb el seu fill. Vaig engegar la càmera i el que sortís, i és molt autèntic perquè és justament un pare amb el seu fill, no? Algú podria dir que estic venent la meva privacitat, però per altra banda hi havia molta gent que jo també sóc pare o jo sóc fill i m'ha emocionat molt perquè recordo com la relació que tenia amb el meu pare, vull dir que al final ha de ser algo autèntic i el bo que té YouTube és això, que no hi ha cap barrera, que jo puc fer el que em doni la gana. Si ara vull fer un vídeo ballant o al karaoke o anant a buscar bolets, podria funcionar. I això és algo meravellós, sempre i quan ho adaptis, perquè hi ha molta gent, molts youtubers, que van doncs, a la fórmula que dona diners i només aquesta. No? No perquè jo sigui superior, jo la majoria dels meus diners arriben per altres bandes i per tant no ho he de fer, però jo crec que la gent valora això. I sobretot el que m'agrada és que no hi hagi barreres, que qualsevol tonteria, que jo què sé, com si ara vull començar a llegir un llibre, m'agrada aquell llibre, recomano aquell llibre, us llegiré els capítols que més m'agraden, segur que això funcionaria, no? Per tant, és lo meravellós i m'agrada que no es perdi aquesta essència.
N'hi ha una pregunta que et volia fer respecte a la llengua. La majoria dels youtubers catalans us expresseu en castellà, ja n'hi ha algú fins i tot que ho fa en anglès, ja n'he vist uns quants que ho fan en anglès. N'hi ha poc de youtuber en català perquè és un mercat reduït, n'hi ha poc de youtuber en holandès o en eslové, per dir coses semblants, és a dir, els youtubers tendeixen al castellà, al portuguès, a l'anglès, al francès, n'hi ha una tendència en aquesta línia?
Sí, és una... això m'ho pregunta molta gent i hi ha gent que ho porta cap a la política, i jo dic, és una qüestió pràctica, és a dir, és una qüestió de volum i YouTube funciona en volum, justament pel que dèiem abans, és a dir, tu pots ser el millor youtuber en català i que tothom tot el públic potencial et segueixi i tal, però tindràs un número molt reduït contra tot el món, perquè estàs competint contra tot el món, no? Llavors, al final, no generes prou repercussió com perquè YouTube et premiï i t'exposi a més gent, ningú et descobreix, no generes ingressos, per tant, no t'hi dediques. És així, és a dir, si jo fes els meus vídeos en català, ara no estaríem aquí, perquè jo no tindria prou repercussió com perquè haguessis sentit parlar de mi, no? És la trista realitat. I jo, si pogués, faria vídeos en anglès, perquè obres el món encara molt més. I, per exemple, si parles d'Holanda, conec un youtuber holandès, que és l'amo d'Holanda, literalment no, però guanya molts diners i té controlades totes les campanyes publicitàries, perquè és un apartat molt petit, és un mercat molt petit, però, clar, per la gent d'Holanda no és el mateix veure vídeos en anglès que en holandès, és a dir, hi ha una diferència, consumeixen molt en anglès, però l'holandès per ells és un valor. Aquí, per sort o per desgràcia, doncs, la majoria de gent, tant li és en català que en castellà, en un gran espectre, no? Per tant, diguem, el valor afegit que tu pots aportar fent un català no és suficient com perquè aquest mercat, que ja de per si és reduït, et premiï, no?
I aquesta tendència de fer-ho en anglès, perquè he descobert uns quants youtubers més joves, diríem, de Barcelona, sobretot, que directament l'estan fent en anglès.
És el més intel·ligent. Jo ho faria si... Jo sé anglès, però no suficient com per ser graciós i tal. És el més intel·ligent perquè la publicitat, depèn del país, es paga millor. La publicitat als Estats Units es paga molt millor, a Anglaterra també, i en general t'estàs obrint. O sigui, sí que és veritat que en castellà tenim tot Sud-amèrica i que, per tant, són molts milions de persones, però justament al mercat de Sud-amèrica també la publicitat es paga molt malament. Llavors, al final...
O sigui, depèn del país d'on te miren, cobres una cosa o cobres una altra.
I depèn de qui ho vegi. No és el mateix, per exemple, les noies que fan bellesa i maquillatge, llenguatge, normalment el veuen noies de 25-30 anys amb una capacitat adquisitiva més gran i que compren més, gasten més. Si a mi em veuen nois de 15 anys, gasten menys. Si em veiessin nois de 12 anys o noies argentines de 12 anys, encara gastarien menys i, per tant, la publicitat que se'ls dirigeix és menor. Sí, sí, és tot un...
És
això. Molt complicat. Llavors, d'aquí ve l'explicació de fer-ho en anglès. Estàs multiplicant el teu públic potencial i també els ingressos. I jo, si pogués, ho faria. Sí, sí.
Roc, per acabar, sempre fem una pregunta que ja sabem que no té resposta, però ens agrada estimular un poc la inventiva de la gent i la capacitat d'endevinar. On t'imagines tu d'ací a 5 anys?
Aquesta pregunta cada cop és més complicada.
Ja, per això la fem, sí. Per fer una cosa fàcil per acabar.
Jo m'imagino recollint els fruits de tot això que estic fent ara, és a dir, segurament fent vídeos ja, no? Però sí, doncs, ensenyant, ben sigui donant classes, ben sigui fent conferències o aplicant tots aquests coneixements que he tingut i sobretot ajudant a la creació de contingut, perquè jo sí que crec, YouTube no sé si d'aquí 5 anys seguirà com està ara, però sí que crec que la personalitat online, i molta gent coneix a Vicent Partal, i si després de viure fas una altra cosa, la gent et seguirà perquè li agrada com ets tu, no? O Risto Mejide, o Ana Pastor, o Buenafuente, no? Al final ja no saps com es diu el programa, però t'agrada la persona, i jo crec que això cada cop serà més. I per tant, potenciar això, o viure d'això, o poder estar ficat d'alguna manera, ajudar a fer campanyes a aquesta gent que es dediqui a això, és el que m'agradaria fer, i crec que això seguirà sent vàlid, i espero poder-ho fer.
Molt bé, doncs ho veurem, ja tornaràs d'aquí a 5 anys.
Fet, ha quedat gravat.
Roc Massaguer, gràcies primer per la feina i per descobrir-nos tot aquest món apassionant. Outconsumer a YouTube, si entren a YouTube i posen Outconsumer ja els apareix tota la... Tens milers de vídeos.
1.400, no? Em sembla. Molts.
Masses. Poden estar uns quants dies mirant vídeos del Roc. Gràcies per haver vingut i per compartir aquesta estona així amb nosaltres a VilaWeb.
A vosaltres, un plaer.
L'Internauta, amb Vicent Partal. Dinosaures i dracs marins tornen a la vida gràcies a Google Arts and Culture. Google s'ha aliat a més de 50 institucions d'història natural de tot el món per poder conèixer en profunditat a través d'internet aquesta part de la història ara extinta. Més de 300.000 fotos i més de 30 visites virtuals diferents, així com 150 històries interactives d'experts són les que acullen Google Arts and Culture. Ara, a través de Google, es podrà veure en detall la cara d'un animal gegant, descobrir històries de dinosaures i veure criatures en 360 graus. Tot això sense moure's de davant de la pantalla de l'ordinador o del mòbil. L'empresa japonesa ProDrone ha llançat al mercat el primer dron amb braços robòtics articulats, que permet fer infinitat de tasques. Els extrems dels braços estan equipats amb unes urpes que permeten d'atrapar tota mena d'objectes que no superin els 10 kg. Entre els usos més importants, pot fer feines de rescat en llocs inaccessibles per l'ésser humà i entregar material d'ajuda. Segons que informa el mitjà especialitzat en tecnologia Diverge, a partir del dia 19 de setembre Twitter deixarà de fer piulets més llargs gràcies a una nova forma de comptar caràcters. El límit continuarà sent de 140, però a partir d'ara no es tindran en compte els elements multimèdia. És a dir, no comptaran les fotografies, vídeos, enquestes o GIF, ni tampoc els noms d'usuaris als quals es respongui un piulet. En Joan Jofre t'ho resol.
Bona tarda, Joan.
Bona tarda.
Ja estem a setembre, l'estiu s'ha acabat.
Ja s'han acabat les vacances.
S'han acabat, malauradament s'han acabat.
Tornem a treballar com les persones normals.
Ens vens a parlar
però, sí, sí, però això està molt bé, eh? Sí, tornem a,
bueno, depèn,
a parlar
no?
amb la gent.
Jo depèn del dia. Hi ha dies que me n'alegro més i hi ha dies que me n'alegro menys.
Bé, però és un dia content.
Avui estic content.
Aquesta setmana el Barça guanya i què més volem?
Bueno, però cap de setmana no.
Ja en parlarem.
Escolta,
sí, sí, parlarem de la tornada al col·le.
La tornada al col·le, una no per nosaltres,
just,
però.
Una mica just perquè ja han tornat, però com que els nanos necessiten estris per tornar al col·le.
Donaràs consells per fer aquestes compres d'última hora, eh?
Compres una mica tecnològiques, anem a dir. I ja aviso que no us aconsellaré que li compreu l'últim iPhone 7 al nen.
Sí, perquè si no, malament, eh?
Perquè és una pasta i no us creieu quan us digui que el necessita per aprovar el curs, que no és veritat.
No és veritat. 749 euros.
Bé, bueno, i n'hi ha un de quasi 1.000 euros.
Llavors hi ha l'altre de 1.000 euros. Però no recomanarem això, eh?
No recomanem això perquè primer l'heu de tenir vosaltres.
Home, clar, això és
dir, després ja li comprareu.
Primer els pares.
Primer els pares i després els nens. Però sí que A veure, el primer que explicaré és què ha estat l'èxit de l'estiu. De què ha parlat tothom aquest estiu?
Pokémon Go.
Pokémon Go. Com ha perdut la gent el temps miserablement quan estava de vacances?
No sé, però jo he vist molta gent als parcs buscant
Pokémons. Buscant Pokémon Go.
I fent reunions gairebé clandestines al costat dels arbres
per trobar uns Pokémons.
I per lluitar. Sí.
I qui són els que estan més contents amb això del Pokémon?
Els nens.
No, t'equivoques.
Qui?
Els fabricants de bateries.
Perquè les gasta,
perquè gasta, que és una barbaritat. Clar, per treballar amb el Pokémon necessites tenir la pantalla encesa tota l'estona. Mm-hmm. Mentre vas buscant, per veure si surten la pantalla, que és el que més gasta d'un...
Sí, d'un aparell mòbil.
Anava a dir un ordinador, sí. D'un ordinador d'aquests petitons i que portes amunt i avall. Gasta el GPS, mm-hmm, perquè t'està localitzant tota l'estona.
En tot moment.
Gasta dades. És a dir, allò és un consum... El no parar.
És la perfecció pels fabricants de mòbils, això?
Pels fabricants de bateries i pels fabricants pels que venen connexió. Hi havia un esportista allà a les Olimpiades que es va gastar 5.000 euros o 5.000 dòlars...
Buscant Pokémons.
Amb dades, amb tràfic de dades, buscant Pokémons.
Li hauria sortit més econòmic que fer-se una targeta allà al Brasil, no? Fer un contracte.
Sí, però és que quan tu estàs enganxat buscant un Pokémon, jo crec que no reflexiones seriosament.
No, vols anar ràpid, ho vols ja.
Clar. Bé, llavors tenim un invent que farà alegres i contents els vostres fills, que és la motxilla amb carregador solar. És a dir, per poder portar els llibres al col·le i poder carregant i poder anar carregant el telèfon dels vostres fills mentre estan a classe, que obligatòriament han de deixar a part i tot això. Motxilla amb carregador solar.
Però clar, una motxilla amb carregador solar, això quin preu té? Perquè clar,
No són massa cares, 75 euros.
Encara, és prou assequible, no?
Sí, tenint en compte que una motxilla no sé què deu costar, però 30 o 40 euros els deu costar.
I segons quina marca ja pugen també, eh?
Estem parlant de preus d'aquí. Si us n'aneu als xinesos, això ho baixareu ràpidament. El que passa és que potser la tenen pel curs que ve, perquè ja sabeu que les webs aquestes dels xinesos acostumen a enviar-ho...
Quan parles dels xinesos, et refereixo, suposo, a AliExpress, no? Que és l'aplicació aquesta.
AliExpress, sí, l'aplicació és... Alibaba, que no sé, l'altre dia llegia... que em sembla que facturen 12 o 13 vegades més que Amazon.
Déu-n'hi-do.
Així...
Molt clar, el seu mercat també és bastant més gran, no?
Sí, a tot el món.
Però bueno, AliExpress cada cop està arribant més aquí, eh?
Però hi ha molta gent que compri, però han d'enviar-te el producte a uns preus de transport tirats, perquè te l'envien pel sistema més barat que poden trobar, i triga molts dies a arribar.
Però bueno... Si sabem esperar, ens pot sortir més bé.
Sí, pel curs que ve. Perfecte. Després també hi ha motxilles, si les voleu pels grans, hi ha motxilles en format de cartera de negocis. Mm. Us poso una foto aquí en l'article, que és de color groc.
Groga ben llampant, eh?
Segons qui... Però hi ha diferents colors, i jo us poso la groga ben llampant.
Ens vindrà a veure venir, eh?
Quan entreu en una reunió, sempre sabran que vosaltres sou els de la motxilla ecològica.
Perfecte. Segon artilugi que ens presentes.
Segon artilugi. Si vosaltres estàveu convençuts de que el vostre nano anava al col·le amb la pilota del Barça, amb l'escut de la Nike allà, per cert, 24,99 al Decathlon, gràcies per la propaganda, doncs si estàveu convençuts de que allò seria, que el vostre nano seria el rei del mambo a l'hora del pati...
Equivocats estem.
Esteu molt equivocats. Li heu de regalar la Mi Coach Smart Ball. D'Adidas. És un petit problema, és d'Adidas i no és de Nike, però és d'Adidas.
Però què pot portar una pilota de tecnologia?
Oh, porta un grapat de sensors a dins, sí, que es connecta al teu telèfon, eh? I et diu a quina velocitat has xutat la pilota, quin ha estat el cop que tu li has donat, o sigui, l'impuls del teu peu, la patada del teu peu contra la pilota per veure com va. Et fa una gràfica perquè tu puguis veure com va... evolucionat el vol de la pilota.
La trajectòria de la pilota en tot moment.
Et fa la trajectòria. Quan tu fas dribblings, t'explica com has tocat la pilota per fer el dribbling i com pots millorar la teva tècnica.
Déu-n'hi-do. Al Messi no li faria falta, però em sembla, no?
No, jo crec que, tot i que és Adidas i que és el que promociona en Messi.
Però abans parlàvem de les motxilles solars per carregar. Mm. Amb aquesta pilota també tindríem
també el mateix problema. També l'has de carregar, sí, l'has de carregar. Són 2.000 xuts.
2.000 xuts? Home, és una bona estona, eh?
Una estona de pati, però 2.000 xuts ja fas.
És una bona estona.
I entre pati i pati la pots deixar carregant al col·legi perquè porta un lloc per carregar. Però amb 2.000 ja pots
sí, fer. Sí, Déu-n'hi. I de quin preu estem parlant?
Home, no estem parlant de 4 euros, eh?
Quants són això?
Estem parlant, em sembla que eren 175 euros.
Déu-n'hi-do, ja és un gasto.
Sí, sí, ja, ja pica una mica.
Pica una mica.
Però bueno, segur que amb aquesta el vostre fill és el rei del mambo i del pati.
Perfecte, a veure si hi ha algun nen que convenç algun pare.
Més.
Següent,
auriculars.
Auriculars. Els auriculars van evolucionant d'una forma espectacular.
Sí,
de fet,
sí.
iPhone ha representat aquests que són inalàmbrics.
Inalàmbrics i cada un dels dos són autònoms.
Sí.
És a dir, no van lligats entre ells, sinó que en pots perdre un i no perdre l'altre.
I pots anar continuar escoltant música.
I pots continuar, sí. Apple hi ha anunciat que els vendrà per separat perquè preveu que la gent els perdi.
Val. Però el parell sí que l'han posat a la venda, és a dir, el parell d'auriculars...
175
euros. 175 euros. Que...
I la caixeta on van els auriculars és una bateria per carregar-los.
Sí.
La idea està molt bona. Però bé,
alternativa,
jo el que volia parlar és de que ara ja cada vegada més hi ha una cosa que és la reducció de soroll ambiental en els auriculars.
Sí.
Abans es feia el sistema bèstia. El sistema bèstia es posava un auricular molt gran aquí i com que allò tenia molta escuma i molta cosa, més o menys et tapava i tu no senties a fora.
Sí, sí.
Això tota la vida s'havia fet així.
Típics auriculars d'estudi.
Sí, doncs ara es fan amb software. Amb software suficientment hàbil perquè l'auricular té uns micròfons, no uns altaveus, sinó uns micròfons per escoltar el soroll ambient. Quan escolta i sap quin és el soroll ambient, emet una ona sonora, no em facis preguntar o no em facis explicar la tècnica física amb la que es basa. Però el resultat és que tu no sents res de fora.
Res.
Pot passar un avió pel teu costat i tu no te n'enteres.
Em sembla que hi ha un article a Xataca, no?, que ho explica més tècnicament.
Sí, us he posat un link perquè si algú li agrada llegir, doncs que se'n vagi i que llegeixi. Estan molt bé perquè fins i tot aquests que són només a l'auricular petit que te'l poses a l'orella,
sí.
Fins i tot aquests també et serveixen, perquè com que és un problema de software, simplement, va fent, i tu no te n'enteres del que hi ha a fora. Sense tapar-te l'orella.
És a dir que...
No són cars.
És a dir que els nens els podrien estudiar amb música sense distreure's amb el que està...
I sense escoltar la mare que els hi digués, nen, vine!
Ni el nen, ni la mare, ni els amics.
No, la mare ha d'anar allà a agafar-lo i emportar-se'l.
O treure-li els amics. No
són cars, els més barats que he trobat, per 23 euros.
23 euros?
Inalàmbrics, a més a més.
Això és una altra cosa, no és com el d'Apple.
Bé, però també us poso, pels qui sigueu... No garanteixo que siguin alta fidelitat, però pels qui us agrada l'alta fidelitat i us pugueu gastar els diners, us poso un link amb uns de Bang & Olufsen, que aquests els escoltareu bé, que també eliminen el soroll ambient, etc. Però haureu de posar 450 euros a sobre la
taula. Això pica una mica més,
Això no li podeu regalar al nen.
Això són 455 si vas a Amazon, si vas a la botiga
física... Si vas a la botiga, possiblement te'n costarà 600.
Segurament, 100 més segur.
Sí.
Anem amb els altaveus Bluetooth.
Sí, si el vostre fill no vol escoltar amb altaveus, sinó que el que vol és que ho escolti tothom...
Canya,
el millor són uns altaveus Bluetooth. N'hi ha moltíssims al mercat.
Moltíssims.
Però jo us recomano uns de l'Alter Lansing, que a més són modulars, és a dir, tu vas acoplant trossets d'altaveu fins que fas l'altaveu que tu vols. Estan molt ben pensats, tenen un...
Venen les peces per separar?
Sí, i tenen una peça per en què l'enganxes al manillar de la bici, és a dir, tu pots anar amb la bici i escoltar música.
Déu-n'hi-do.
És una mica...
N'acabarem veient algun pel carrer,
I flota.
I flota, Si tens la teva piscineta...
Flota vol dir, primer, si plou no passa res, si hi ha sorra no passa res, si neva tampoc passa res, però si se't cau a la piscina perquè encara no fa fred, estàs a la piscina, estàs amb tots els teus amics i se't va a la piscina, flota i no passa res.
Déu-n'hi-do.
Va, coses més necessàries, amb teclats.
Teclats.
Com podeu regalar-li un teclat o per l'ordinador, o podeu regalar-li un teclat per l'iPad.
És a dir,
com aquest que jo porto. I han baixat moltíssim.
De quins preus estem parlant?
Home, si aneu a Alibaba,
sí?
10 euros.
10 euros?
Un teclat que és una còpia descarada del teclat d'Apple, d'aquell primer, molt primet, amb alumini,
sí.
10 euros.
I la...
Espera't, que t'ho dic exactament. 10,70.
10,70.
Tenint en compte que el d'Apple val 119, no està malament la diferència.
I sabem quina durabilitat té?
No, però per el que dura, tu pots comprar 12.
Ja, pel que et costa i pel que et durarà, segurament vas et surt a compte.
Sí, i sempre el tindràs net, no hauràs d'anar netejant el teclat, que és una cosa que a mi m'empipa molt anar netejant el teclat.
Directament cert, el canvies, no?
Sí, directament no el neteges, sinó que en compres un de nou. Per cert, hi ha una aplicació l'altre dia, ja us la posaré en el link, hi ha una aplicació molt bona. Clar, tu pots, si neteixes el teclat amb l'ordinador en marxa, comencen a sortir coses per allà al mig. L'altra solució és parar l'ordinador, que també és una solució.
Però sempre fa mandra.
Però fa mandra. Hi ha una altra aplicació que et desconnecta el teclat mentre vas netejant-lo.
Ah, sí?
Sí. Ja us posaré el link perquè pugueu netejar el teclat sense excuses.
Perfecte. Perquè sempre acabes apagant l'ordinador i llavors no te'n recordes.
I llavors sí.
Llavors, però comentaves que també hi havia un teclat especial per tablets.
Ja, aquest que us estava explicant, que és el d'Apple, que és la còpia descarada del d'Apple d'alumini, sí, té una gran habilitat, jo no n'havia vist mai encara cap, és que es pot connectar a diferents dispositius.
D'acord.
És a dir, el mateix teclat et pot servir per l'ordinador, pel telèfon i per l'iPad.
Fantàstic.
Sense necessitat de fer el pairing cada vegada, sinó que té una combinació de tecles que dius, ara vull que funcioni amb el telèfon, ara vull que funcioni amb l'iPad. I això està molt bé, perquè normalment els teclats, bueno, tots els dispositius Bluetooth, només es posen d'acord amb un altre sistema. I amb aquest en té tres disponibles. I l'altra solució és un teclat com aquest, que no només serveix de teclat, sinó que a més serveix com a funda.
Perfecte.
I tu t'emportes el teu iPad amb un treball.
I un cop tenim tota la feina feta, tots els treballs fets...
Això no podem acabar, o jo no puc acabar, sense parlar de fer una còpia de seguretat. Per tant, el millor consell que us puc donar és que li regaleu un disc dur extern al vostre fill perquè faci còpia de seguretat i no tingui l'excusa de dir, ostres, el treball que havia d'entregar demà, diu, l'he perdut tot perquè l'ordinador m'ha fet patabaf. I no el puc, i fes-me un paper perquè li pugui dir al meu professor que no li entrego perquè l'ordinador s'ha espatllat.
Perfecte. I han evolucionat molt els discs durs en els últims anys,
sí,
i ara en trobem
és una passada,
de petits, sí, amb una capacitat extraordinària.
De petits que no necessiten connectar-se, perquè com que cada vegada gasten menys, només amb el mateix cable d'USB ja li donen prou alimentació perquè vagin funcionant. Jo us poso un exemple dels de Seagate, que tenen una línia que es diu Slim i una que es diu Ultra Slim, que són una passada. L'Ultra Slim té de gruixut 9,6 mil·límetres, és a dir, no arriba ni un centímetre.
Menys que un mòbil, com un mòbil.
Sí, com un mòbil pot ser. I clar, la mida d'un disc que no és res.
És a dir, es pot portar a la motxilla tranquil·lament.
Tranquil·lament, es pot portar a la butxaca del pantaló i tot.
Perfecte.
Fa més bulto pràcticament el cable que el disc dur.
Déu-n'hi-do. Bueno, ens has donat una sèrie de consells pels pares que vulguin...
Bé, algun també se'l pot quedar al pare. Aquest dels auriculars, sí, aquests que us he explicat del Bang & Olufsen, podria ser un regal d'ells.
Que carai, i la pilota també la faran servir els pares, no?
I la pilota, sí, potser sí.
Estones,
sí,
no?
Sí, sí.
Perfecte, molt
fins
bé.
Fins que esgotin la bateria, poden donar 2.000 xuts.
Perfecte, molt bé. Doncs ens has donat uns bons consells, que els pares prenguin nota.
I que s'apressin, que el curs ja ha començat.
Ja ha començat. Moltes gràcies, Joan. Ens veiem la setmana que ve,
no? La setmana que ve, sí senyor.
Perfecte. Vinga. A reveure.
Adéu.
Jo que sóc més català que les anxoves de l'escala o els galets de Nadal. Jo que tinc una erecció quan pujo el Pedraforca o faig trekking per Montserrat. Jo que voto Convergència i que tinc somnis eròtics amb en Jordi Pujol. Jo que sóc soci del Barça i no trago ni en pintura els pericos de Sarrià. Jo que penso que en Serrat sempre ha estat un traïdor, el meu cotxe només sona Lluís Llach. Jo que porto els segadors com a polito del mòbil, la senyera al balcó. Jo que sempre he defensat els productes de la terra, ara m'he enamorat d'una Choni de Castefa o Jennifer. Em tunejaré el cotxe per tu, oh Jennifer. Anirem a Pont Aèrins tots junts i lluitarem pel nostre amor prohibit, oh Jennifer. Jo que sóc més català que el pi de les tres branques o la guita de la Patum. Jo que sóc un gran entès de la copla i la sardana i el mundillo casteller. Jo que sempre m'he enganxat als serials de TV3 i els matins d'en Cuní. Jo que sóc més radical que el partit Mohamed Jordi en campanya electoral. Jo que sento devoció pel romesco i els calçots i el pa amb tomàquet sagrat. Jo vull veure en Joel Joan actuant als Pastorets dirigit per en Benet i Jornet. Jo que sempre he defensat els productes de la terra, ara m'he enamorat d'una Choni de Castefa o Jennifer. Em tunejaré el cotxe per tu, oh Jennifer. Anirem a fora ells dos junts i lluitarem pel nostre amor prohibit, oh Jennifer. Les mans estretes ens intenten parar els peus, repetint la història de Julieta i Romeu, que no veuen que el temps ens donarà la raó. L'amor és superior a tota por, a tot rancor, i ens diuen que tenim el cor dividit entre l'amor i el país, la pàtria contra el desig. Però jo no veig les parts, jo només veig el conjunt, i no hi ha força humana que ens impedeixi estar junts. Oh Jennifer, em tunejaré el cotxe per tu, oh Jennifer. Anirem a por aèrils dos junts i lluitarem pel nostre amor. Jennifer, oh Jennifer.